Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Els funcionaris de presons seran considerats a partir d'ara agents de l'autoritat i s'equipararan així amb altres col·lectius, com per exemple els Mossos d'Esquadra. Ho ha aprovat aquest matí al Parlament arran d'una proposta del PSC. A la pràctica, aquest reconeixement suposarà que els delictes de què siguin objecte, com ara una agressió penalment, es considerin agreujats. Parlament, Marta Corbalán.
Hola, bon dia. El reconeixement com a agents de l'autoritat és una reivindicació històrica dels treballadors de presons i estan convençuts que permetrà reduir el nombre d'agressions que pateixen per part dels interns. Alberto Gómez treballa a Brians 2 i és el coordinador sindical de CESIF.
Pensa que aquest any, el que ha finalitzat ara, 2025, prop de 700 treballadors han patit una agressió. Llavors, entenem que aquesta mesura farà reduir aquesta xifra i que el que vulgui cometre una agressió, abans de fer-ho, se la pensarà.
Marta Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El Tribunal Suprem avala l'eutanàsia de Noelia, una noia catalana amb paraplegia. Ho fa després de desestimar el recurs que havia presentat el seu pare, representat per l'Associació d'Advocats Cristians. Aquesta entitat de caire conservador havia presentat un recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que sí que havia donat el vistiplau a l'eutanàsia de la noia. Ara, però, anuncien un nou recurs al Tribunal Constitucional. Des del Suprem, però, asseguren que aquest cas ja no es pot elevar a cap més tribunal, malgrat que admeten que hi ha hagut algunes irregularitats en el procediment administratiu.
Nou matí de Rodalies funcionant a mig gas, amb limitacions i nou retards, sobretot a l'R1. Encara hi ha diversos trams que es fan per carretera, tot i que ja s'ha restablert la circulació habitual de trens a l'R11 entre Caldes de Malavella i Girona. Anem a l'estació de Sants. Joan García, bon dia.
Bon dia. També hi ha hagut retards a la R2 Sud, als regionals del Sud, i a la R11, tot per un problema de senyalització entre Sants i Bellvitge. Els usuaris afectats es queixen que el tren no els acaba d'arribar mai.
Van sortint contínuament a les pantalles, que es va demorant, ara una andana, ara l'altra. Una mica la informació falla una miqueta,
Es mantenen talls per obres a 9 punts. Els principals són Manresa-Terrassa i Sant Sadurní-Martorell de la R4 i Martorell-Sant Fos de la R8, que afecta especialment el trànsit de mercaderies. Joan García, Catalunya Ràdio, Estació de Sants.
L'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Bernet, denuncia al matí de Catalunya Ràdio que se senten aïllats i que no han rebut cap tipus d'informació sobre el tall de l'AP7 a Martorell, que s'allargarà fins la setmana que ve. Una afectació que els col·lapsa les rondes del municipi.
Tampoc tenim molta informació de quina previsió hi ha d'obertura, de res, vull dir, estem bastant aïllats.
L'autopista AP7 estarà tallada en sentit sud a Martorell fins la setmana que ve. A més, no recuperarà completament la normalitat, és a dir, amb tots els carrils oberts, fins la setmana del 9 de febrer.
Un equip internacional de científics han descobert un nou planeta que podria ser potencialment habitable. Aquest cos és a 146 anys llum de distància de la Terra i es podria situar dins l'àrea habitable a la seva estrella. El planeta és una mica més gran que la Terra, orbita una estrella semblant al nostre Sol i tindria unes condicions similars a les de Mart. A més, l'òrbita que segueix al voltant de la seva estrella també és semblant a la de la Terra, d'uns 355 dies en aquest cas. Tot i això, aquests investigadors expliquen que, malgrat les semblances, també podria ser com una mena de superbola de neu, un món gelat amb temperatures per sota dels 70 graus sota zero. És a dir, podria tenir aigua, però en gran part estaria congelada. Marcos García.
El Barça acaba cinquè a la lligueta de la Champions masculina i passa directament als vuitens de final. Ahir, Barça 4, Copenhagen 2, els Copenhagen 1. Els possibles rivals del Barça a la següent eliminatòria que jugarà al març són PSG, Newcastle, Mónaco i Karabakh. El Madrid haurà de jugar a la repesca, derrota 4-2 contra el Benfica de Mourinho i els blancs acaben novens. L'Atlètic de Madrid també va a la repesca, l'Atlètic Club eliminat. Demà es farà el sorteig de la repesca d'aquesta Champions masculina. Avui Olympiacos-Barça, partit d'Eurolliga, un quart de nou, en farem la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça bàsquet recupera Bill Clyburn, encara en bàsquet, classificació de l'Uni Girona per a la final 6 de l'Eurolliga femenina, primera vegada a la seva història de després del triomf sobre el Caroló francès per 89-58. I Arina Sabalenka acaba de classificar-se per a la final de l'Open d'Austràlia de tenis. En el quadre femení, Sabalenka acaba d'eliminar les semifinals Svitolina en dos sets, 6-2 i 6-3. La segona semi la jugaran Pegula i Rybakina.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio. Hauria agraït una nota, doblegada en quatre plecs, amb barrates i paraules esborrades, en un full reciclat d'un altre dia, un fragment de paper qualsevol, en un tovalló de paper, sobre una carta oberta, tant és. Una nota, abans de fer-ho. Sovint penso què hi hauries escrit. T'estimo, cuida't de ta mare, dels germans. Oblida aquest moment. Prova d'oblidar que ja ho sabies, que quan has sortit de casa per cercar-me, quan heu agafat el cotxe i us heu aturat a la benzinera, ja sabies que tenia la sang congelada. La porta oberta. És gener, a fora. Tinc les mans gastades d'aquest fred i ara el cos glaçat. Els peus glaçats, sense sabates. Prova d'oblidar-me. Una nota entre les mans, damunt la cadira, on fos. Una nota i només una frase. Fill, prova d'oblidar-me.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdido sola, tal vez querrás no haber nacido. No haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás.
Pol Guasch, com estàs? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé. El Pol acaba de treure, literalment, a més, no? Perquè estàs a llibreries des d'ahir, això.
Des d'ahir, des d'ahir.
Relíquia. Sí. És el llibre que comença amb el fragment que hem sentit. És un llibre que parla de moltes coses, però el punt de partida és un suïcidi. Mm-hmm.
Exacte. Sí, el punt de partida del llibre és la mort del meu pare, no? Quan jo tenia 15 anys. Ai, perdona, és que no em sento molt bé.
Disculpa. Ai, vaja, ja està. Tens aquí els volums i aquestes coses.
Ja està,
si tu vols
ja
treure,
ja està,
si vols treure els cascos...
No, va bé, va bé.
Que només
no,
estem aquí.
M'agrada aquesta cosa de
sentir-te,
de sentir-te,
no?
Tu sí, mateix, com
mira,
si sentissis la veu de la teva consciència per uns segons, saps? Sí, el llibre parteix de la mort del meu pare quan jo tenia 15 anys, l'escric amb 25, 10 anys després, no? Aleshores, parteix, és el primer llibre que jo escric partint de la meva pròpia vida, no? Jo havia escrit dos novel·les abans, sí. Napalm al cor i Oferta a les mans del paradís crema, i arribo a aquest llibre, doncs això, no? Amb allò que diu la Vivian Gornick, que diu que jo no escric sobre la meva vida, escric per utilitzar la meva vida, no? I començo a escriure sobre una cosa que en el seu moment vaig viure com sense relat, no? Sense història, que és la mort del meu pare. No tant el suïcidi en si com un fet traumàtic, com un fet allò, no?, que et canvia, com... No vull narrar cap gran trauma en el llibre, sinó més aviat l'esvaniment d'una presència, no?, més aviat com va haver-hi una persona que a poc va anar desapareixent, i com el suïcidi va ser potser el darrer esglaó, no?, d'un llarg trajecte. I el llibre intento, més que intentar comprendre el suïcidi, no?, que és una cosa que costa d'entendre i que mai hi ha una causa, per molt, no?, que t'obsessionis en buscar una causa concreta, és impossible, no?, de trobar una causa concreta o un relat, no?, que totalitari, que et funcioni i et doni totes les respostes. Intento més aviat donar voltes i voltes a aquesta idea de l'absència, no?, de per què hi ha presències que són molt absents o absències que són molt presents, no? I crec que la literatura és una gran manera, no?, o una gran metodologia, fins i tot, no?, com de rodejar l'absència, no?, que també per si és també misteriosa i inexacta com la mateixa literatura, no? Aleshores comuniquen molt bé i crec que pots dir moltes coses sobre aquestes absències estranyes, no?, que tenen a veure això, no? Amb el dolor, amb el dolor existencial, amb la melancolia, amb la bogeria, fins i tot. No?
Anava a dir això, és l'absència i és la pèrdua, suposo, no? És el concepte de pèrdua.
Sí, 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 és la pèrdua com l'última fase d'un llarg camí, no? És a dir, com... Jo crec que hi ha un tipus de desaparició, d'esvaniments, no? Com ho pot ser el del suïcidi, però n'hi ha molts d'altres, no? Persones que se'n van, amics que desapareixen, persones amb qui ens deixem de parlar, no? Part de la família, que al llibre també parlo, no? Com d'una part de la família que després de la mort del meu pare desapareix, no? Perquè és incòmode. I la pèrdua, hi ha pèrdues que són comprensibles, hi ha pèrdues, en canvi, que són molt incomprensibles, no? I que costen molt d'assenyalar. Jo crec que el llibre intenta fer una mica això, no? Com renunciar a la idea que cal trobar el moment exacte de la pèrdua, no? I el suïcidi és com, no? A nivell de relat social és com un gran, no? Perquè amb el no? Com es narra des d'aquesta idea del abandonament, de la culpa, no? Com de, fins i tot de la traïció, no? Però en canvi, potser aquest relat que fem tan totèmic és més una necessitat que una realitat, no? La necessitat de fixar un moment de la pèrdua quan probablement la persona que s'acaba suïcidant moltes vegades és una persona que l'hem anat perdent a poc, no? Com al llarg del temps, que no hi ha un moment, no hi ha un moment fixe.
Hi ha un moment del llibre que tu parles de les mirades que tu veies quan tornes a escola, quan tornes a classe, després del fet, no?
Sí. Sí, jo recordo, no? I, de fet, el llibre és un llibre de no ficció, per tant, tot el que explico em va passar, i és estrany perquè ara quan, no, les entrevistes parlo del llibre, però parlo de mi, no? Una cosa estranya, que abans, amb els altres llibres, quan parlava del llibre, no estava parlant de la meva vida, i ara...
O sí, però d'una altra manera, potser,
exacte,
no?
Sí, molt, mira, molt ben vist això, perquè en realitat estava parlant molt de mi, l'únic que la gent no ho sabia, saps? És a dir, perquè jo allà amb els meus llibres, jo també feia els meus viatges, l'únic que la gent no ho sabia perquè estava com protegit amb la ficció, i ara en canvi estic desprotegit de la ficció, i sembla que hi hagi un paral·lelisme clar, quan moltes vegades és, i moltes vegades no, en el sentit que això és una història també, no? És a dir, no vol dir que els esdeveniments siguin mentida, vol dir que jo els construeixo, i amb la construcció la intimitat passa a ser una construcció, no? Bueno, perdona. Deies de la mirada, sí, jo recordo, no? L'endemà de la mort del meu pare, amb 15 anys, no sé per què, doncs vaig anar a l'institut, no? I aquella consciència, no? Que no saps si és perquè realment els altres ho saben o perquè a tu et canvia la mirada, no? Allò que no saps si són els altres o tu vist pels altres, no? És a dir, realment els altres m'estan mirant diferent o sóc jo que estic mirant-me a través dels altres i per tant em veig diferent. Una mescla d'incomprensió i de dolor, de voler saber més i de precaució, no? Al damunt tots nens, imagina't, no? Tot una aula amb nens d'adolescents de 15 anys, no? Com s'entén la mort amb 15 anys, doncs imagina't com es pot entendre una mort d'aquest tipus, no?
Estem parlant amb el Pol Guas d'aquest llibre Relíquia, que des d'ahir és a les llibreries, que insistim que el punt de partida és el suïcidi del teu pare. Ara, quan pensaves en això, jo recordava una pel·lícula del Michael Winterbottom, que em sembla que es diu Gènova, si no recordo malament, de fa uns quants anys, que és la història de com un pare amb les dues filles, què fan després de la mort de la mare. Jo recordo una entrevista amb el Winterbottom que li va dir, vostè ha fet una pel·lícula sobre la mort, i ell va dir, no, sobre la soledat. Perquè la mort et deixa una gran sensació de soledat. Ningú la viu de la mateixa manera, una mort. Ningú ho viu igual. I per molt que tu estiguis acompanyat de la família, tens una certa sensació de soledat.
És molt bonic el que dius, i estic d'acord. L'altre dia una periodista em va dir, diu, per mi aquest llibre és més aviat el viatge d'un nen que es fa home, no? D'un nen de 15 anys, que al final del llibre, o quan comença a escriure aquest llibre, té 25, per tant, és diguéssim, aquests anys de construcció d'una vida, no? Els anys en què descobreixes l'amor, l'amistat, en què repenses la família, en què comences a tenir desitjos, en què el futur, no?, es comença a dibuixar, perquè abans, no?, abans de l'adolescència el futur és una cosa que encara no existeix del tot. I estic d'acord, i per mi és un llibre que tracta de com viure aquests anys, no?, és a dir, com crear una vida sense la validació o la mirada paterna, que moltes vegades és molt dolorosa, perquè la mirada paterna pot ser la mirada de la llei, no? Del poder...
De desaprovació.
Exacte, la mirada castradora, el poder simbòlic... Però qui no ha necessitat mai l'aprovació del seu pare, no? O de la seva mare, entén-me, però dels seus... No? Com dels que venen abans que ell, dels que l'han paternat, dels que l'han creat, dels que l'han fundat... Hòstia, la mirada d'aquesta dels nostres pares és molt important, jo crec, no, a l'hora de crear-nos, de construir-nos, no? I en un moment ho dic del llibre, dic, quan un pare parla, hi ha llum, no? I clar, jo d'alguna forma narro aquests anys sense la llum de la veu d'un pare, no? I per mi hi ha una escena que no poso dins del llibre, no? Però que és una escena que l'altre dia pensava, dic, jo recordo el moment en què jo agafo una cuchilla per primera vegada per afaitar-me i no hi ha un pare que m'expliqui com m'he d'afaitar la cara, no? Que és una cosa que sembla absurda, no? Però crec que és molt simbòlica d'això, no? De dir, hòstia, hi ha tot un seguit de coses, per mi és un gest, no? Una escena molt quotidiana i potser absurda, però que és representativa de, ah, hi ha tot un seguit de coses que jo ara hauré de fer sense aquesta validació i sense aquest acompanyament, no? Hi ha un moment del llibre que em pregunto, de dir, tu algun dia tenies pensat parlar-me de l'amor, per exemple, no? Perquè l'havia vist, a casa s'havia narrat com una història, òbviament, però jo no havia tingut aquestes converses, que moltes vegades molta gent no té amb els seus pares per molt que estiguin vius, eh? Vull dir, això també passa.
Sí, o les té molt tard, diguem.
Exacte. Sí, sí. Però, sí, llavors jo crec que el llibre tracta d'aquest viatge de soledat que tu assenyalaves, no?
Tu parles abans de les teves novel·les. Sí que hi ha algun... Per això preguntava jo, si parles de tu d'una altra manera, perquè sí que hi ha alguns temes que en les teves novel·les continuen apareixent, la família, fins i tot això de l'absència, fins i tot, en certa manera, l'amor, per descomptat. El procés de creació d'un relat o d'un altre, per molt que els temes s'assemblin, és molt diferent?
Per mi no ho ha estat, curiosament, perquè... Jo em poso a escriure, i això és una cosa que per mi és molt important d'explicar, no també, que és que jo em poso a escriure aquest llibre 10 anys després de la mort del meu pare, no? Aleshores, jo hi ha com tota una part del... O sigui, jo el meu viatge ja l'he fet, el meu viatge personal, no? I jo no demano a ningú, jo no demano un lector que faci aquest procés amb mi. És a dir, jo no demano un lector, ei, escolta'm i mira lo malament que ho vaig passar o les coses que m'han passat. No, no. Jo em poso a escriure aquest llibre no des de la idea de necessito fer un procés personal, sinó des de la idea de jo vull crear, saps? Jo vull crear un llibre com he creat els anteriors. L'únic que ara, el fang amb què treballo és la vida viscuda i no és la vida inventada, no? Però el procés de creació, t'he de dir que va ser molt semblant, també perquè, malgrat que jo intento rodejar la vida del meu pare, em serveixo de la literatura per pensar-la, no? Perquè jo descobreixo, escrivint aquest llibre, que hi ha molts buits en la història del meu pare, que tinc molt poca informació, que tinc molt poc arxiu, i que el poc arxiu que tinc menteix, no? O no em dona la veritat que jo necessito saber, no?
En quin sentit menteix?
Doncs, per exemple, jo, dins del llibre, apareix l'autòpsia del meu pare, no? La descripció més objectiva d'una mort és una autòpsia, però sí, no em dona cap tipus d'informació, no? Sí. És a dir, o arxius com, bueno, alguns correus seus, alguns poemes seus, que en si no m'estan donant una informació objectiva, és a dir, no m'estan com el discurs mèdic, el discurs historiogràfic, el discurs sociològic, no?, que dona veritats, aquí no em dona cap veritat sobre l'esvaniment, sobre el dolor, sobre per què la vida li pesa més a algunes persones que a d'altres, per què la vida li resulta impossible de ser viscuda a certes persones, no? En canvi, la literatura sí que m'ajuda a comprendre aquestes coses. Per això el llibre invoca i convoca altres autors que es van suïcidar, altres autors que jo he llegit, sí, i faig d'ells, no, de la seva manera d'entendre el món i de la seva mirada, una manera d'entendre la meva pròpia història, no? Que això també és una manera de dir-li al lector, potser és a través dels altres que ens fundem, no?, i que ens podem entendre. I potser l'actor, tu et pots entendre una mica també a través d'aquest llibre que estic escrivint, no?
És interessant aquestes referències a autors com la Sílvia Plath, per exemple, o el Kennedy O'Toole, que també són d'aquests actors, o el David Foster Wallace, vaja.
Exacte.
Vull dir que són d'aquests autors als quals tu fas referència, que també van morir per suïcidi.
Sí. Sí, era això, no? Hi havia... Són autors que, la majoria d'ells, que m'han acompanyat molt de temps, no?, com en la meva fundació com a persona i com a escriptor. I també són autors dels quals jo sabia les seves històries, no? I que les seves històries de suïcidi i les seves històries d'això, de desaparició, de bogeria, de malaltia, de dolor, m'ajuden a comprendre la pròpia, no? I per mi això va ser com un aprenentatge com molt poderós, no? El fet de descobrir que per entendre la pròpia història és molt important escoltar la història dels altres, no? Per això aquest llibre és molt poc autorreferencial, no? Encara que sembli que jo parlo de la meva vida i de la vida del meu pare, en el fons estic intentant construir la memòria pròpia a través de la memòria dels altres.
Però tu creus que hauries arribat a escriure aquest llibre sense haver escrit abans dos llibres de ficció?
Jo crec que l'hauria escrit molt diferent, no? De fet, agraeixo als guionistes que hagi sigut el tercer llibre, no? Una mica, perquè crec que si hagués estat el primer llibre hagués estat molt diferent. Molt diferent. Mira, la Vivian Gornick, que a mi m'agrada molt, diu una cosa molt bonica, que diu: per explicar, per escriure un llibre sobre la teva experiència, sobre una experiència que has viscut, necessites dues coses. Necessites la història, no? És a dir, els fets, uns fets que siguin narrables, en aquest cas ho són, perquè són molt literaris, podríem dir, però no n'hi ha prou amb tenir una història viscuda, cal tenir la situació. I ella diu que la situació és el lloc intel·lectual i el lloc emocional des del qual tu narres les coses. No? Vull dir, no n'hi ha prou amb tenir una experiència, no n'hi ha prou amb haver viscut, cal saber, cal trobar el lloc exacte des d'on dir aquestes coses, no? I en el meu cas va tardar 10 anys, en el cas d'una altra persona potser en tardar 2, no ho sé, però el meu cas tarda 10 anys i hi ha dos llibres pel mig, per tant, aprenc a escriure, escric, m'equivoco, experimento, i arribo a escriure aquest llibre amb distància, sense autocompassió, sense set de venjança, sense una necessitat personal, no?, com de fer aquest viatge. Aleshores, com des d'un lloc, des d'una situació com molt tranquil·la, no?, com molt distanciada. Jo crec que això és el que permet elaborar un llibre que funcioni com a llibre, més enllà de funcionar com una història personal, no?
En aquest camí que et porta cap aquí, en algun moment del procés hi ha el tabú a casa teva sobre el suïcidi del teu pare?
No. Això també és una altra cosa que, no?, sempre que articulem el suïcidi o que parlem sobre el suïcidi sembla que sigui com aquesta cosa de trencar el silenci, sí, no? Sí, com sí. Necessitem. I sempre que s'escriuen llibres sobre, no?, en què la matèria d'escriptura és la pròpia vida, sembla que sempre haguem d'això, testimonis superrellevants, no?, com, trencar els silencis, o per fi, no?, com posar llum a la foscor. I jo també tenia ganes d'escriure un llibre que no operés a través d'aquesta lògica, no? Vull dir, a casa meva el suïcidi mai no va ser un tabú. Jo no escric aquest llibre per trencar un silenci familiar o per trencar una, no?, com una mena de misteri instal·lat en la família, en absolut. L'escric pel desig d'escriure, no? I a través d'aquest desig d'escriure, doncs, comprenc moltes coses de la meva pròpia vida i de la meva família, oi tant, però sobretot escric.
Parlant del desig, hi ha un moment de relíquia que tu dius que el teu pare va ser el primer home que vas desitjar, o com a mínim que n'ets conscient.
Sí. Per mi hi havia una cosa, mira, ahir que vam presentar el llibre al CCCB amb una conversa amb el Miquel Missé, que és sociòleg, vam estar conversant molt sobre aquest tema, no?, sobre aquesta idea de que hi ha una part de... Sí, alguna cosa de l'homosexualitat, no?, que té a veure amb masculina, no?, que té a veure també amb la relació amb el pare. I és una cosa que crec que moltíssima gent pensa i moltíssima gent sent, però costa d'articular perquè... Sempre s'ha articulat des d'un punt de vista com psicoanalític, no? Aquesta cosa de... de fet, hi ha una teoria... No? Les teories psicoanalítiques diuen que l'homosexualitat masculina ve moltes vegades de pares absents, perquè si el pare, com dèiem abans, no?, representa, segons l'ordre psicoanalític, no?, el poder, això, el poder castrador, el poder simbòlic i tal, un pare absent, diguéssim que no s'articula com aquesta figura d'autoritat, aquest pare de Kafka, per exemple, sí. En canvi, llavors, com no s'articula des de l'autoritat, el fill no veu l'autoritat en el pare, sinó que veu un home, no? I allà es pot articular o es pot activar el desig, no? Perquè el pare... Però aquesta mirada psicoanalítica pot ser vàlida o no, no ho sé, jo no hi crec gaire, però sí que hi ha alguna cosa amb la paternitat, en el sentit de que és veritat que hi ha alguna cosa de l'homosexualitat que passa per l'orfandat, no?, que passa per no tenir un pare simbòlic, no?, per no tenir un referent clar, per haver d'inventar els teus propis referents, haver d'inventar el teu propi llegat, no? I jo crec que això marca una manera de relacionar-te també amb els teus pares, no?, i amb el teu pare en particular, no? I com moltes vegades el pare d'una persona, d'un gay, és un mirall on mirar-se, no? És un mirall on et mires per contrast, et mires per rebuig, et mires per desig d'assimilació, no? És un mirall molt fort que potser amb altres tipus de sexualitat no ho és tant. I jo crec que és una cosa que realment pensem molt, però diem poc, perquè fa una mica de pudor parlar d'aquestes coses, no? Perquè sembla com que estiguem bojos. Però
això sí que és tabú.
Sí, jo crec que sí. Jo
més
crec que
sí. L'altre.
Sí, pensa que el suïcidi... Jo crec que cada vegada se'n parla més. No sóc molt fan de com se'n parla, perquè crec que l'única manera de com es declina avui en dia el suïcidi és com des d'un punt de vista només sociològic, com saps aquesta frase de el sistema està malalt, sí. No? El capitalisme mata, vivim en un món malalt que malalteja les persones. Sí, és cert, vivim en un món que embogeix a les persones, no? Molt desigual, que això fa que hi hagi gent que no vulgui viure. Però aquesta lectura no resol la pregunta real sobre el suïcidi, que és per què hi ha gent que a la vida se li fa impossible. I per què això ha passat tota la vida des de que són persones, no? Llavors jo crec que sí, que està bé articular aquest discurs sociològic, que està bé haver-ho fet, però crec que és important anar a parlar també d'una cosa que té més a veure amb un dolor, amb una cosa que té a veure amb la melancolia, alguna cosa que té a veure amb el passat, amb l'absència de futur, i això no crec que passi pel capitalisme o pel sistema socioeconòmic. Crec que té a veure amb una altra qüestió que anem de parlar.
En aquest procés creatiu, tu has arribat a entendre-ho, això que m'expliques ara?
És el que et deia abans, no? És a dir, el fet de poder escriure molt i llegir molt sobre això m'ha permès comunicar amb una cosa de la soledat, com deies tu abans, i de la melancolia i de la tristesa i amb què no havia connectat. Amb què tots els llibres de sociologia, totes les dades que jo havia llegit, no? Com tots els discursos mèdics, genètics, biològics, de salut mental, no m'havia donat cap resposta respecte a això. No? En canvi, no obtinc una resposta clara, però sí que tinc una divagació sobre la soledat i la tristesa que la toco, la palpo.
En quin sentit la toques?
Doncs que l'escriptura jo crec que t'ajuda a tocar coses que no es poden tocar, no? I surts del llibre i no saps com ho has fet, però ho has tingut molt a prop. I escriure tant sobre això, també hi ha aquest discurs del contagi, no? Que la gent es pensa que per dir la paraula suïcidi la gent se suïcida, sí. o per parlar de la mort la gent té ganes de morir-se, quan jo crec que és al revés, no? Que parlar d'aquestes coses i escriure sobre aquestes coses i llegir sobre aquestes coses és una manera de pamar-les, no? Com de rodejar-les i, per tant, de mirar-les, no? Com de tenir-les, no sé si controlades, però com de tenir-les presents, no? I això m'ha passat amb aquest llibre, no? He tingut la soledat, la mort, la tristesa molt present, però precisament per això he vist molt la llum d'aquestes coses, no? Perquè les he pogut veure per primera vegada i han deixat de ser com fantasmes i han estat més aviat coses que podia mirar i amb les que podia com parlar directament, no?
Ens parlaves de miralls. Parlant de miralls, el teu pare escrivia. També escrivia poemes.
Sí, sí. El meu pare escrivia, no va publicar mai, ell escrivia els seus poemets, no? Sí. I allà, mira, a mi sempre, com jo no vinc d'una família com de cultural, podríem dir, no? Com d'escriptors o de... Sí. Vinc d'una família normal de Tarragona. El meu pare, doncs, era funcionari, la meva mare, professora. Sempre deia que... d'on ha sortit, no, la teva vena artística? I jo sempre, no ho sé. I escrivint aquest llibre, bé, penses, no?, en el teu propi llegat i dius, hòstia, tenia un pare que parlava molt bé, que escrivia, que tenia una gran sensibilitat, no?, per la seva mirada sobre el món era molt sensible, i una mare que havia estudiat, no?, guitarrista, que ens llegia contes, que ens portava a la biblioteca, i dic, potser també... I això també crec que era una història interessant a compartir, de dir, no?, que les arribades dels artistes al món cultural moltes vegades són perquè venen de famílies burgeses o de famílies, no?, com amb una presència cultural molt forta, però a vegades també venen de gent que va tenir a casa, no va tenir cap, no?, cap institució cultural forta, però en canvi va tenir uns pares amb una mirada sensible sobre el món, no? I a vegades amb això n'hi ha prou perquè els teus fills o la gent que t'envolta arribi a la creació, no?
El teu entorn, la gent que hi era quan el teu pare us va deixar o es va suïcidar, vaja, per no fer servir la paraula, per dir les coses pel seu nom, l'ha llegit, la relíquia?
Sí, la meva família el va llegir. Jo quan vaig acabar el llibre el vaig compartir amb el meu entorn més personal. Perquè...
Abans de publicar-lo.
Sí, molt abans. Jo aquest llibre el vaig acabar fa gairebé 2 anys. Aleshores el va llegir el meu entorn i jo tenia molt clar que abans que la literatura era la vida i el meu entorn, no? I jo els hi vaig dir que si hi havia alguna cosa que no volien que expliqués, si volien que el llibre no sortís, jo no tenia cap problema en que no sortís el llibre, però el meu entorn està d'acord. Jo crec que van ser molt generosos d'acceptar que aquesta era la meva història, no? La meva visió de la història, i res més, i en aquest sentit van ser molt generosos, sí.
Pol Guas, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Moltes Relíquies, d'aquest llibre que hi és des d'ahir, amb aquestes reflexions sobre el suïcidi, sobre la soledat, sobre la família...
I la vida.
I la vida. Moltes gràcies, Pol.
A tu.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Torna! Eufòria!
La nova temporada d'Eufòria ha arrencat amb força.
Jo, personalment, estic flipant.
Aquesta nit ho tindrem difícil.
El públic decidirà qui abandona la competició.
Dos concursants ja han marxat.
Us esperem la propera setmana amb més música, més talent
i molta més
Eufòria!
Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Vivim Eufòria. Som Eufòria.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Parai, AEG, Haier, Moulinex, Rowenta i GHT. Són així les ofertes límit. Només fins a l'1 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Després d'un merescut descans,
sí?
Torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanto, m'encanto.
Fixa't com sona, edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
La cançó pendent. No m'agrada a ningú.
Busca't uns bons ulls que et mirin. Tot depèn dels ulls que et mirin. Busca't uns bons ulls que et mirin. Tot depèn dels ulls que et mirin.
Albert Miralles, com estàs?
Què dius, Freddy?
Què et portes? Us porto una primícia.
Oh!
Aquesta cançó encara no s'ha publicat, però que ja us deixem sentir des d'ICAT. Són els lleidatans Saxeni.
Saxeni.
Gent bonica, gent talentosa, gent que no para de generar bones cançons, i ho fan amb aquesta que es diu Els ulls que et mirin. Una cançó que et ve a dir, busca't aquella persona que et miri bé.
Ah.
Que et miri amb amor. No, no, no una cosa que passi així ràpid i, i pim-pam una nit i fora.
No, no,
sinó aquella persona que realment et mira en profunditat i,
i
enamora.
Ai, senyor Rubiales.
Enamora.
Sí, m'ha pasado muchas veces.
Senyor Rubiales, prou, va.
Por cierto, Miralles, tú siempre llevas grupo así como con nombre de sexo, ¿no?
Sí, Saxeni. Saxeni no va per aquí, eh?
Mamaduixa.
No, no té res a veure. El nom de Saxeni ve del Saxeni democràtic, que no sigui una cosa que això de la democràcia...
El otro día, Xochet.
No, va, prou. Puja, puja, puja.
Molta gent de Lleida.
Molta gent de Lleida, tot
l'estona. L'altre dia vas portar el...
El Llum Rajola, que són
amics. Rajola, Llum Rajola.
Sí, escena de Farbacent i molt rica, la de Lleida.
Vinga.
Un petó de tota la gent de Lleida.
El
Farbacent.
Lleida,
com una coldina.
Escena musical o lleidatana.
Necessiten coldines, aquests, sovint.
Albert Miralles, va, moltes gràcies.
Adéu.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent? Molt bon dia a tothom. Que tingueu bon dia a tothom. Avui és un gran dia, amic meu.
Vaya ridículo del Real Madrid en Lisboa.
Una mica.
La pregunta ahora es quién tiene la culpa.
Tú, amic meu.
Qué bueno es Mourinho.
Sí, 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 envio petons i el que faci falta.
I ara, adéu.
Por què?
L'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Dona Vinyamata i Carla Roig. Bon dia!
Bon dia!
Per cert, recordem que demà de 12 a 1 del migdia... Demà de 12 a 1 del migdia serem en directe al campus del Poble Nou de la Pompeu, de la Universitat Pompeu Fabra.
Sí, de la UPF.
Farem els temes pendents i el concurs on podeu guanyar fins a 200 euros. Si voleu venir com a públic, envieu-nos un WhatsApp, al 636-360609.
Si algú ens vol enviar un telegrama, també en rebem.
No, vull dir que no truquin, perquè...
No.
636-360609. I dit això, quins temes han quedat pendents avui, Jovany?
Doncs segurament ens queden pendents molts temes avui, Freddy, però és que gairebé només ens ve de gust parlar de la gran nit de Champions que vam viure ahir.
Sí, claro. Sí, muy bien, claro, ¿no? Porque el tema de los trenes ya se ha arreglado, ¿no?
Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
No,
¿qué pasa?
No, ya está todo solucionado, ¿no? Rodalías funciona como un rayocha, no hay cap incidencia a cap lloc, los usuarios arriben al trabajo con una sonrisa de oreja a oreja.
A ver,
no,
vostè claro. Deu ser, entenc que deu
Marta
ser...
Marta de Sant Celoni, sí. ¿Qué quieres que sea?
Marta de Sant Celoni. De l'R2 Nord, ¿oi?
Sí, claro, com no, claro, com que ya está todo arreglado, el R2 Nord y de tus huevos. Perquè no hi ha coses més importants que parlar, no?
Però és que n'hem parlat. Avui, Marta, al matí de Catalunya Ràdio, hem parlat de moltes qüestions més enllà del futbol.
Sí, claro, sí.
I fa molts dies
claro,
que parlem de trens.
Claro, i el no dia que ens quedem tirats dintre d'un túnel de la R no sé què, què vindrà? La mal a sacar-nos?
No, la primer es diu la minimal i segon. No faci demagògia, senyora. Per molt enfadada que estiguis.
Vendrà la porta a portar-nos al treball tot el xòfer de lujo, no? És
el xòfer de lujo, però què té a dir el xòfer de lujo? Crec que és el Rafa i vostè.
Sí. És que la gent avui estigui parlant del Barça, del Madrid i de no sé quién. Esteu anastasiant a la gent.
Ja veuràs com ara dirà lo de l'opi del poble. Ja veuràs.
És que el futbol és l'opi del poble.
Encantado, bingo.
Sí. Doncs escolti'm, senyora, que recollim la seva opinió, d'acord? Me l'estic apuntant aquí en un paper.
Sí, molt bé. Si us agrada tant el futbol, a ti te gusta mucho el futbol, ¿no?
Sí.
A ti te gusta mucho. Pues la próxima vegada que os deixin tirats a la estació, ¿vale? O que no podáis ir al médico y os estéis muriendo, que os pongan partidos del Barça en la estació i a disfrutar.
Ah, mira.
Doncs,
no estaria mal tirada.
Ojo,
no
que remaria molt els ànims.
Això molt bé. Però, Marta, avui va malament Rodalies, també, encara o no?
Ja me canvies de tema.
Però és el tema, no?
Avui va bé, però podria no anar.
Bueno.
Nosotros aquí con el fútbol. Venga, hombre, quina vergonya. No, quina vergonya.
Bueno, va, fins aquí la trucada,
hombre.
Marta.
Chiripipi.
No, chiripipi no. Chiripipi.
Chiripipi com insult.
Sí, però és en un altre moment del programa. Això és gent aquí, dediquen una cançó. És just abans de les 8 del matí.
Sí, bueno, però jo aquí llora. Aquí llora. Que te calles, hombre. Jo aquí llora no puc. Perquè estic anant al treball.
Al treball.
Perquè creus que solo trabajas tú. Chiripipi.
Sí, no, chiripipi. Si et sembla, Vanessa, pots penjar aquesta senyora d'una vegada?
No, mira, me cuelgues, eh? Mira, m'agradaria que el Pepe Guix em cantés una cançó.
Manu.
M'agradaria que em cantés una cançó.
Quina cançó, senyora?
Jo quiero una canción. Ojalá te mueras al Serrat.
No em consta aquesta cançó.
No. Ojalá te mueras. Ah, no le consta. Pues búscala. Què passa? Que tengo que hacer yo tu trabajo también.
Bueno, va. Has
de fer el treball de tothom aquí.
Marta, moltes gràcies.
Adéu, Marta. Adéu.
Penjem.
És que m'esgota molt.
És que estem passant per un túnel, Marta, i ara es tallarà.
Ojalá te mueras, però estaria bé. Va, tirem el primer tema del dia, va.
La realidad es que Mourinho os ha echado.
¡Y al carrer!
El Real Madrid no está eliminado de la Champions.
No.
Va a pasar todo el partit, riguen.
El tema del dia segurament no és tant la classificació del Barça pel top 8 de la Champions, el top 8, com la no classificació del Madrid pel top 8 de la Champions.
I l'eliminació del Bilbao, eh? Home, no ho oblidem, no ho oblidem, perquè un dels moments més màgics d'ahir la nit va ser quan un gol de l'Sporting de Lisboa es patava a l'hora, al mateix temps, Madrid i Bilbao.
Sí, molt bé, escolta, porteu tot el matí un excitament de sobre, de veritat, eh? Sí. Que sembleu la cavallola a la missa del gat.
No, deixi'ns estar content.
I tu el que ve, Joan, tu el que ve.
I dale,
quants
Joan.
Dies portes sense dutxar-te?
Ja li vaig dir que m'estava dutxant cada dia amb aigua freda per venir aquí perfumat.
Encara en bona olorera.
Bueno, tinc una caldera que funciona una mica quan vol. I coincideix que quan jo vull que funcioni i ella no
funciona.
No acostuma a voler.
Vinga, parlem de la jornada de la Champions, que ahir la nit ens va deixar grans moments, el primer dels quals, com dèiem ara mateix, l'eliminació del Madrid, no de la Champions, però sí del top 8. Sí.
Vale. Pues nada, molt bé. Hablamos del Madrid ahora en Catalunya Ràdio.
Home, Josep Pedrerol, bon dia.
Clar que sí, perquè no,
primer,
perquè
d'entrada,
no podem.
D'entrada, parlem del que ens ve de gust, senyor Pedrerol.
Jo soy del Barça, eh?
Sí,
ens ho creiem moltíssim.
Claro que sí, visca el Barça, eh? Mira que contenta.
No s'ho creu ningú que siguis del Barça, vull dir, abandona aquesta
part. Te calles, por favor, te calles ja.
Man, tu no ets ningú per venir aquí.
De los cojones, de la camisa. Si quieres callar.
Pues porta una camisa molt maca, avui.
És xula, la camisa.
És mi càmera.
No hi ha càmeres aquí, és la ràdio.
Què parles?
M'enfoques. Hombre, què passa?
Què?
No se pot mirar. Bueno, escolta, què?
La xica de los tuits.
L'Armínia.
L'Armínia no és la xica de los tuits.
Què dicen los espectadores, xica?
Eres un imbècil.
Ara, Armínia.
Eres un imbècil. Home. Què passa?
Estaría bien, ¿eh? Los espectadores dicen que eres un imbécil.
Muy buenas noches, bienvenidos al Chiringuito.
Gracias.
El madridismo necesita que alguien asuma la responsabilidad del mal momento del equipo.
Sí, yo creo que ya tocaría que el madridismo fes això.
¡Te callas ya! Es que de verdad, estoy haciendo mi editorial. Tu ves que entre Paco Bullo cuando hago la editorial.
Perdona.
Imagines que entre Paco Bullo.
Que entre un chico de los Twitch.
M'encantaria que entrés Paco Bullo.
Ahí, lo que ha puesto Cesc, toda la música. Entre gente a decir cosas.
Perdona.
¿Te callas?
No diré res.
Josep, tira, va.
Muy buenas noches.
No, una altra vegada.
Bienvenidos al Chiringuisto.
Chiringuisto, ya no saben lo que digo.
Chiringuisto.
El madridismo
necesita alguien que asuma la responsabilidad. Ya ho ha dit això,
que alguien asuma la responsabilidad en el momento del equipo. El madridismo reclama que alguien pague las consecuencias de este desastre.
Ara
anem bé.
Y esta persona ya no es Xavi Alonso.
No, ya lo va a hacer fuera.
No es Arbeloa.
Tampoco es Arbeloa.
Que el pobre es medio tonto.
Sí. Bueno, si té raó.
Es un desgraciado.
Medio tonto es.
Ei, generoso.
Estás en generoso.
Vigili. Por ahí.
Compte.
Jo crec que està descrivint tal qual la situació.
Te calles ya, tú.
A veure, però hem descartat Xavi Alonso i Arbeloa.
Sí.
No?
Los culpables no son los jugadores.
Ah, tampoc.
Bé.
Qui ningú té la culpa de res?
Hay que apuntar más arriba.
Sí. Ara.
Molt bé.
El culpable.
Sí. Ara.
De esta situación es...
Va, digues la paraula.
Negreira.
Negreira, per l'amor de Déu. Va.
Però que entre los cerdeos el Chiringuito, hoy con alineación de lujo, Tomás Roncero, Paco Bullo, Pique Estrada, Alfredo Duro, el facha de los ojos azules, el facha calvo, Toñín el torero, el chico franquista... I Cristina Cubero, adelante.
Va, Josep Pedrerol, gràcies i fins un altre dia. Escolteu, què creieu que li passa al Madrid ara mateix?
No, en aquest sentit, cojones, le falta, no? Cuatro cojones, por lo menos.
Home, Sergio Ramos, feia dies, bon dia.
Una samarreta sencera i no vagi la samarreta imperi aquesta que fas llàstima.
Buen día, Sergio Ramos. Bon dia.
Bueno, tranquil, eh?
En ese sentido... Bueno,
estàs molt enfadat pel partit d'ahir o què?
Es que, bueno, vaig mirando la pizarra, o què creus que era, como, ¿no?
Sí. La pizarra és una tele.
És una tele. És una tele, Sergio.
Si fixes, hi ha imatges que es mouen.
La pizarra. És una tele,
tio. Ja decía yo que era una pizarra muy moderna, ¿no? Bueno, si observamos la disposición táctica de...
¿Qué pasa, Sergio?
Ay, que ens enganxem, va.
Si observamos la disposición táctica, ¿no?, de los jugadores...
Sí.
¿Ves que si los interiores van por dentro, no, Fernando?
Espero que te vaya bien.
que se t'ha...
Sí, és que el jovany l'hem perdut.
Bueno,
però ja t'estic escoltant, Sergio, tu tira.
Sí, gràcies, no? Lo interior, pues bueno, va por dentro, formando un bloque bajo, que deja espacio para que las diagonales se abran en paralelo por los extremos.
Sí.
Y la conclusión es que nos faltan huevos, joder.
Bueno, quina merda d'anàlisi.
Sí, exacte. No sé si seria el millor, eh?
No, de verdad, antes le metíamos huevo, ¿no? Y en los últimos minutos apretábamos fuerte, ¿no? Y en ese sentido, pues, marcábamos en el 90 ramos, ¿no?
Sí, podríeu tenir aquesta sort.
Hostia, es que ahora no lo meten ellos, tío. En el 90 y pico sube el portero, nos marca Maso, y yo no sabía ni que se podía hacer eso, ¿no?
Eso, el que vols dir.
Bueno, que marcara el portero, ¿no?
Te juro que ayer...
Claro, yo veo el portero del Benfica meter el gol y pensaba que nos pitaría penalti a favor, ¿no?
Bueno, sí.
Y el otro día, pues bueno, el Albacete, pues lo mismo, ¿no? Que somos los tontos de la película.
Sí.
De la película, que tengo cara de tonto.
Moltes.
Bueno, no,
això
no.
Ho ha però la veritat és que esteu jugant molt malament.
Bueno,
Sergio.
Pero es que, bueno, al final el Madrid nunca lo puedo dar por muerto, ¿no?
Yeah.
Y ahora, pues bueno, toca repesca y en ese sentido, pues igual en la siguiente eliminatoria nos toca el Albacete, ¿no?
Ho dubto, Sergio, perquè l'Albacete no juga a la Champions League.
¿Cómo que no, tío?
No la juga, no la juga.
Ay, el fet, gràcies.
¿Cómo que no?
Sí.
Per què és això?
No sé si l'havíem sentit mai riure, Sergio Ramos.
Li fa riure el seu propi riure.
Perquè quan empieza a reír, no, a ver, joder, estàs rient.
Sí, Sergio, sí.
Això passa a vegades.
Ellos se clasificaron directamente, ¿no?
Sí, però bueno.
¿Estás en el top 8?
El Albacete no està en el top 8.
No està al top 8.
El top 8 de la Copa del Rei, en tot cas.
Què és el top 8?
Però a ver, el Albacete no ganó.
Sí.
No, se clasificó para octavo, ¿no? En ese sentido...
Sí, mira, Sergio, si vols t'ho explico amb dos mitjons. Mira'm a mi, que són com titelles. Veus aquests dos mitjons? Això és la Copa del Rei i això és la Champions.
Vale.
Sí. Són dos competicions diferents. Veus aquest mitjó i aquest altre mitjó? No són el mateix mitjó.
Com s'ha de veure.
És igual. Gràcies. Escolta,
deixem-ho
estar. Sergio, gràcies i fins una altra. Escolta, tenim més reaccions de la derrota del Madrid d'ahir.
Por qué?
Home, José Mourinho, bon dia.
No, senyor, ovació.
Gràcies per Mourinho.
D'aquí jo sempre he sospitat que seguia sent culer.
Gràcies.
Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Real Madrid es un equipo que a mí me daría vergüenza de entrenar.
A tu també, Hermini, et faria vergonya entrenar al Madrid.
Doncs es diu bastant, José, que sones com a futur entrenador del Madrid si Arbeloa no funciona. Tu t'agradaria entrenar al Madrid?
Claro. No entiendo que Real Madrid compre entrenador mourinhista que no és Mourinho.
Sí. Sí que és veritat que l'Arbeloa és una mica com el Mourinho del Temu, no?
Sobretot de Temu. Sobretot seria de Temu, perquè Mourinho Real, the special one, no és barato.
No me'n recordava la ràbia que feia de l'Special One.
¿Dónde ha entrenado Arbeloa, Freddy? ¿Dónde ha entrenado Arbeloa?
No.
¿En el Getafe?
No.
Oficial del Madrid.
Un entrenador nada conocido.
No.
Yo no sé si Arbeloa conocerá la táctica, si conocía la técnica, si conoce al Benfica. Pero para ser un entrenador top, debes conocerte a ti mismo.
Molt bé, José. Aquí, recordem que al Breol li diuen Cono, d'aquí aquestes...
Bueno, Fred Perry!
Fred Perry!
Hola, Dani, com estàs?
Bueno, què, parlem del Barça o no?
Sí, va, Dani Maciel, bon dia, com estàs?
Bueno, vale, perquè... Sí, vale, li van fotre una follada a un merengue, però parlem del Barça.
Sí, va, perdó.
No, centrem-nos a nosaltres, vale?
Mirem-nos a nosaltres mateixos.
Però vaya follada al Caracono de l'Arbeloa.
Sí, no li diguis Caracono. Vols parlar del Barça?
¡Arbeloa! Que el Benfica va fer una bona conoloscòpia,
No, a veure... No, Dani,
Dio no.
Un petit matís. No es diu conoloscòpia, es diu colonoscòpia.
És igual, és normal que m'has dit. La broma era bona, normal. Joder. Lo que no m'ha agradat, també t'ha tinc a dir, ahir al partit, vale, que l'afició los vikingos aquests que vam
anar
a Copenhague, vale, cantaven més que nosaltres.
Cert.
Una altra vegada,
però això passa sempre.
La gent que cridava. Volem la animació. Senyor Laporta, escucha lo que le pide el pueblo.
Hi havia una part del públic del Camp Nou que cantava això.
Jo estic tranquil perquè ara venen les eleccions i el Laporta, que és un populista, segur que al final fa la gran animació. Estem a punt de tornar, tio. Yeah. A les Termòpiles. Como espartanos.
Tú no habías formado una precandidatura.
Más fuertes que nunca.
Tu no havies format una precandidatura per les eleccions al Barça?
Jo estic disposat a arribar a un pacte amb el senyor Laporta, però la meva candidatura, cada moment és pre, ¿vale? Sí. Perquè no tinc la firma, ¿vale?
Bueno, però per ser precandidat no necessites res.
Menos lelelele y más lolololo. Aquest és el meu lema de campanya, per si algú m'ha volgut votar, però senyor Laporta, llámame. Bueno, llámame, Laporta.
De moment has aconseguit les firmes, Dani, abans de votar-te.
Bueno, però bueno, aconseguit és una manera de dir-lo, sí. Demanar un dia per les aledanyos del Camp Nou.
Clar.
Era truco o trato, saps? Firma o te pego una hostia.
Amenaçant a la gent.
Normalment, pues, t'afirmava, saps?
Molt bé.
Bueno, doncs va, escolta, obrim el concurs pendent, som-hi.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
10 minuts i arribarem a les 12, l'hora del concurs pendent del matí de Catalunya Ràdio. Ja tenim en línia la persona que avui concursarà i, per tant, optarà a guanyar diners. Biel, bon dia.
Biel.
Bon dia.
Bon dia, Biel. Des d'on truques, Biel?
Bueno, ara mateix estic a Sant Vicenç, que estic treballant.
Ah,
Sant Vicenç dels Horts?
Sí, dels Horts.
Molt bé. Ah, molt bé.
Eres del Barça, Biel.
Sí, sí, soc del Barça, però no estic molt informat.
Com jo. No estàs molt informat? Doncs mira, Biel, igual tens un problema, perquè justament la primera pregunta de les dues que et faré avui, la que ja t'atorgaria el dret a endur-te la cantimplora del 3CAT i també el dret a passar la segona pregunta, que és la bona, que és la que et jugues de venir a guanyar diners demà a la Pompeu Fabra, justament és d'actualitat esportiva, Biel.
Vaja.
Actualitat esportiva.
Sí,
vaja,
tio.
Bueno.
No, t'ajudarem, no pateixis.
Sí. Va, Biel, va. Va, som-hi.
Intento.
No soy nada tonto.
Usted es un gran tonto y un malo.
No lo soy en absoluto.
Biel, hores d'ara, si alguna cosa sap tothom, és que Álvaro Arbeloa no és el llapis més esmolat de l'estoig.
No.
És una cosa que ja havíem intuït de la seva època com a jugador. Qui més qui menys ja s'havia adonat que Álvaro Arbeloa feia pinta de girar el quadrat del Tetris. De tenir un arbre genealògic circular, Biel, perquè m'entenguis, de faltar-li una patata pel quilo. El propi Gerard Piqué el va batejar com a con, cono en castellà, fent referència al seu coeficient intel·lectual, que diguéssim que Arbeloa el té a temperatura ambient. Però tot i això, Biel, Arbeloa ha acabat entrenant ni més ni menys que el Real Madrid. Com ha estat possible, això? Doncs gràcies al que es coneix com a principi de Peter. L'Arbeloa és un cas de principi de Peter portat a l'extrem. I què és el principi de Peter? T'estaràs preguntant. La idea és que les persones dins d'un organització són promocionades fins a arribar al seu nivell màxim d'incompetència. Per què passa això? Perquè entenem els ascensos com a premis. Tu tens, per exemple, un periodista que fa uns articles boníssims, el millor articulista del diari, i què fa el diari? Diu, ei, com que ets tan bon fent articles, per premiar-te et poso a dirigir el diari. Malament. Perds un gran articulista que no té per què ser un bon director de diari. Un exemple de principi de Peter podria ser, per exemple, Quim Torra, no? Era un home molt bon lo seu, editant llibres, recorrent Catalunya de capipota en capipota. I què fa Catalunya per premiar-lo? El posa de president de la Generalitat. I què passa? Doncs que no se'n surt gaire bé. No passa res per dir-ho. I això és exactament el que li està passant a Arbeloa, Biel... I ara, atenció, perquè ve la pregunta.
A veure.
Aviam, Biel. Álvaro Arbeloa no és una combinació de nom i cognoms gaire fàcil de pronunciar. Tu vols dir Álvaro Arbeloa, però fàcilment pots acabar dient Árbalo Arbeloa o Álvalo Arbelola. Totes les combinacions són possibles i són gairebé infinites. I per això el que et demano, atenció, Biel, és que diguis Álvaro Arbeloa 4 vegades seguides el més ràpid possible. I ho has de dir bé, eh? El temps comença ja.
Álvaro Arbeloa.
No, 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 començar.
Espera, que donarem temps, ara. Fot-li, saps?
Álvaro Arbeloa.
No, s'ha equivocat.
Torna-hi.
Álvaro Arbeloa.
1.
Álvaro Arbeloa.
2.
Álvaro Arbeloa.
3.
Álvaro Arbeloa.
Bravo!
Ho has fet millor que
Noel.
Primera vegada que... Crec que és la primera vegada que dic aquest nom. No em mentiré.
Ai, Biel, que ets de Mallorca.
No sóc de Mallorca, però sé que el nom és d'allà, però no sóc de Sant Cugat.
Era per preguntar alguna cosa,
Per què li has preguntat?
No ho sé, per xerrar una mica, m'agrada.
Avorrits.
Well, escolta, tenim ja la primera pregunta.
Si ets a Mallorca, has de tenir moltes ganes d'anar a treballar a Sant Vicenç dels Horts.
Sí, moltíssimes.
Vinga, doncs anem amb la primera... Ui, hem fet la primera pregunta, anem per la segona,
sí,
no?
Sí.
Vinga, doncs amb el Biel ha superat la primera pregunta i ara juga per aconseguir la màxima puntuació a la segona pregunta i, per tant, venir demà a guanyar diners al xou de la Pompeu, no?
Al xou de la Pompeu, així mateix es diu el programa que farem.
Perdona, que jo aquí vaig estudiar i hi havia una agrupació d'estudiants que muntaven festes que es deia Pompeu Farra.
Pompeu Farra.
Pompeu Farra, vamos, havia ido.
Perquè tu, Biel, estudies a la Pompeu?
Estudio a la Pompeu,
sí. I què estudies?
Enginyeria informàtica.
La mare del
món.
Bueno, això té molta sortida, eh, Biel? Pots estar tranquil. Escolta'm, molta atenció. Rubiales, calla-te la boca ja un rato. Molta atenció, Biel, perquè per guanyar-te la plaça de finalista al concurs pendent hauràs de superar una pregunta de la sempre controvertida categoria d'opinió d'altri. Ja saps com va. Jo et plantejo un tema i tu hauràs d'opinar, però no amb la teva opinió, sinó amb la d'algú altre que jo et diré al final. T'hauràs de posar a la pell d'aquesta persona, d'acord?
D'acord.
Doncs vinga, som-hi, Biel. Biel, suposo que ja has escoltat avui la fabulosa secció que fem amb el Jubany a les 10 del matí, una secció fresca i picadeta, sí. Un caipirinha radiofònic, podríem dir, que porta per títol Què diuen els altres? I té molt d'èxit de crítica i públic.
Sí.
Ens has sentit avui, Biel?
Bueno, estava treballant.
No ens has sentit.
Ara m'he agafat un petit break.
Perfecte. Algun dia ens has sentit, ni que sigui algun dia? Tonto.
No, si no, ho pots dir.
No passa res, Biel. Doncs avui, el que diuen els altres, Biel, jo he tirat aquest tall que ara sentiràs. És un tall de dilluns passat extret d'una entrevista en directe de la Marina Romero, el portaveu de Vox al Parlament de Catalunya, el senyor Juan de la Cruz Garriga Domènech, parlant sobre el caos de Rodalies. Escolta'm atenció.
Aquestes infraestructures, perquè s'han dedicat a uns altres temes. De fet, els socialistes han preferit contractar prostitutes i no enginyers per portar el que és el manteniment de Renfe i d'altres infraestructures ferroviàries.
Biel, convindrem que d'entrada és una acusació gravíssima, que de ser certa realment podria explicar el mal funcionament de la xarxa ferroviària, tant a Catalunya com a Espanya.
Que no vingui d'aquí lo de puta Renfe.
La idea que el govern s'estigui equivocant i estigui contractant prostitutes i no enginyers per fer el manteniment dels trens i les vies realment posaria els pèls de punta si no fos, Biel, perquè és mentida.
Yeah.
Nosaltres des de Catalunya Ràdio i jo mateix, Biel, amb la meva credibilitat podem confirmar que no és així. El govern contracta enginyers per fer aquesta feina d'enginyers. Ara bé, i per ser 100% honestos, el que no podem saber és què fan aquests enginyers fora d'hores de feina. La pluriocupació no és cap delicte i, de fet, per ja ser fins i tot massa honestos, a priori l'enginyeria i la prostitució no són feines 100% incompatibles.
Home.
Dit això, és veritat. És veritat. Dit això,
com
Biel...
Com parla, no? De dia un, de nit un altre.
Efectivament, Biel, no hem sentit res del que has dit. Dit això, amic meu, ara...
Dit enginyer de nit, l'altra feina.
Exacte. O al revés, pot ser d'enginyer de nit i l'altra feina de dia.
Enginyer.
En tot cas, Biel, sortim d'aquest petit exocat on hem caigut, i ara a mi el que m'agradaria saber és la versió del senyor Garriga Domènech, de Vox, que ens expliqui ell d'on ha tret aquesta dada, com ha pogut saber que hi ha prostitutes fent d'enginyeres a Renfe i a DIF, però com que no tinc el seu telèfon, el d'aquest senyor, he passat que t'ho preguntaré a tu.
Veus?
Biel, tens 30 segons per convertir-te en el senyor Garriga Domènech i explicar-me com has accedit a aquesta informació que, sens dubte, requereix un ampli i, a la vegada, molt detallat coneixement del sector econòmic de la prostitució.
Doncs, clar... O sigui, m'he posat el seu paper, veritat? Sí. Uh-huh. Doncs, clarament, vaig fer una gran búsqueda exhaustiva a grans fonts de coneixença com pot ser ChatGPT i Gemini.
Gemini.
On les dues vaig posar la informació a les dues i vaig obtindre que podria ser que durant l'època aquesta actual hi haguessin prostitutes en el mateix govern en el qual...
Govern?
Està el mateix governant.
Moment, senyor García Domènech, perquè... Clar, i vostè havia parlat de que estaven en el món del manteniment ferroviari i ara vostè està elevant el tema de la prostitució ja a dins del govern.
Clarament, perquè això no porta anys i anys existint. Això porta les cloaques de l'Estat des de fa temps.
Biel, ara vull parlar amb tu. Biel, és tu? T'has posat realment en la pell del senyor Garriga Domènech, eh?
Sí, home, tot és culpa del PSOE.
Doncs ara, si ens deixes un... Ara, si pots callar ja, perquè t'estàs liant, ara deixa'ns a nosaltres que deliberem, a veure com ho has fet, perquè, clar, t'hem de puntuar la teva actuació.
Jovany.
No sé, Jovany, tu com ho veus?
A mi m'ha semblat que el discurs el podríem posar perfectament en boca d'un representant de Vox.
Sí.
Sí, clar, això
era, és... Era el joc, no?
Sí, era el que se li demanava, en el Biel, de fet.
De fet, la concordança de les frases i les subordinades i tal estaven molt ben construïdes.
Sí. Això resta punts.
Això resta.
Això resta punts.
Sí.
certa credibilitat a la imitació.
Doncs diguéssim. pondera, Jovany. Has de ponderar.
Li posaré un 8.5.
Mira, jo no seré tan generós, Biel, perquè no m'ha semblat creïble. No has dit cap castellanisme ni cap cosa que normalment acostuma...
Això és veritat.
Biel, et poso un 7.
Un 7.
Em sap greu, eh?
I ara voto jo?
Cap problema.
Sí, Freddy. Jo és que també el mil que m'ha agradat és dir l'època aquesta actual, perquè això també crec que això els de Vox ho podrien dir ara perfectament. Sí.
No, el Biel no parlaria mai així.
Sí, exacte.
No, home,
jo et poso un 8, Biel. Un 8.
En total, quants punts
sumen? En total tenim 16.5 més 7, 23.
No és enginyer, Biel.
Doncs, Biel, crec que quedes a la reserva. Crec que tens algú per davant teu, però si aquest algú no pogués venir demà a concursar...
Em diuen, pel Pinganello, que... És el Biel que vindrà a concursar demà.
Molt bé, Biel! Molt bé!
Que és el Biel que vindrà demà a la seva universitat, a més a més.
Molt bé, Biel!
Sí. Hauré d'anar aquest cop.
Doncs, Biel, escolta, enhorabona i moltes gràcies per concursar.
Moltes gràcies a vosaltres.
És el que ha tret més puntuació.
Sí, ara m'ho diu la Carrió. Sí.
Molt bé, Biel.
Si vas a la universitat, Biel, normalment...
Bueno, sí vaig, però ara mateix sempre que treballo i tal,
era broma. Estudia i treballa, Hermínia, que això té molt de mèrit.
Molt bé.
Doncs bé, l'enhorabona, ens veiem demà, que vagi molt bé.
Merci.
Abraçada, adéu. Anem adéu. A les notícies de les 12, som-hi.
Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. Aquesta hora tenim en marxa al Senat la compareixença del ministre Òscar Puente per donar explicacions dels accidents de tren d'Ademús, de Còrdoba i de Gelida, i també pel caos derivat a Rodalies. El titular de Transports està justificant que la via d'alta velocitat a Andalusia s'havia renovat i revisat i res avisava del que podia passar i carrega contra la dreta per inventar-se, diu, notícies falses. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Així ha rebut el PP el ministre de Transports. És la primera compareixença parlamentària del ministre Puente que està relatant la cronologia dels fets de l'accident d'Ademús sense aportar de moment nous detalls de les causes. Puente ha defensat la seva actuació aquests dies.
Yo he asumido riesgos y seguramente cometeré errores. Ninguno de mala fe, créanme. No tengo ninguna intención de ocultar nada.
Minuts abans, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que ja han registrat al Senat una comissió d'investigació per analitzar l'estat del sistema ferroviari a tot l'estat espanyol. El PP ha retret a Pedro Sánchez, que també estava citat al Senat, que no hagi anat i hagi delegat per covardia en el ministre Puente, diuen en les files del PP. El president espanyol donarà explicacions, això sí, l'11 de febrer al Congrés. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
Continuem parlant de trens, Natàlia Ramon.
Els principals socis del govern de la Generalitat, Esquerra i els Comuns, aposten perquè l'empresa que ha de gestionar la xarxa de Rodalies acabi sent 100% catalana. Ara com ara, el traspàs preveu una estructura mixta en la qual l'Estat també hi té a dir a través de Renfe. Ara bé, tots dos partits coincideixen a 3Cat Info que la Generalitat ha d'aspirar a assumir tota la responsabilitat després del caos dels últims dies. Isaac Albert d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
Una operadora catalana que gestioni el servei de ferrocarrils a Catalunya, que hi hagi una empresa que gestioni les infraestructures 100% catalana. Ara, si comencem la casa per la taulada, no la tindrem mai.
Necessitem accelerar aquest traspàs i sobretot que el que ha de quedar molt clar és que el titular del servei, que és la Generalitat, és qui té la primera i l'última paraula.
Les pèrdues econòmiques pel tall total a l'autopista AP7 en sentit sud poden ser enormes pels transportistes. Segons ha avançat a 3Cat Info, l'Associació General de Transportistes de Catalunya, estem parlant de 2 milions d'euros cada dia pel cap baix. Els transportistes, normalment autònoms i microempreses, s'han de desviar aquests dies per vies alternatives com la 2 i la C32 per les obres que s'estan fent a l'autopista arran de l'accident de Gelida, i això provoca endarreriments en l'entrega de mercaderies d'entre una i dues hores cada dia. Per un sector molt castigat ja per les últimes protestes dels pagesos, està plovent, diuen, sobre mullat. Sentiu Carlos Folqui, que és el president de l'associació.
L'AP7 és una de les principals vies per les exportacions de la península a la resta d'Europa. És un volum de 20.000 vehicles per una via d'alta capacitat que ja es va pensar en el seu temps com a via per fer aquestes exportacions, i ara mateix estem fent servir vies alternatives que en cap cas es van pensar per fer aquesta operativa que estem fent servir ara mateix.
Protecció Civil de Portugal confirma una cinquena víctima mortal a causa del temporal Christine a la zona de Les Silves, al sud del país. L'accident va passar ahir, quan el cotxe on anava la víctima va ser arrossegat pel riu. A Portugal, on s'han registrat unes 6.000 incidències relacionades amb el temporal, encara hi ha escoles tancades i carreteres tallades per culpa de les destrosses que hi ha hagut els darrers dies, especialment dimarts. El pas del temporal també ha deixat unes 3.000 incidències recollides pel 112 Andalusia, la majoria relacionades amb la caiguda d'arbres i objectes inestables a les façanes dels edificis.
El Tribunal Suprem avala l'eutanàsia de Noelia, una noia catalana amb paraplègia que fa un any i mig que va demanar aquest dret. Ho fa després de desestimar el recurs que havia presentat el seu pare, representat per l'Associació Advocats Cristians. Aquesta entitat ultraconservadora havia presentat un recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia, que sí que havia donat el vistiplau a l'eutanàsia de la noia, i ara anuncien un nou recurs al Constitucional. Des del Suprem, però, asseguren que aquest cas ja no es pot elevar a cap tribunal més. Des de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès està convençuda que Advocats Cristians presentaran nous recursos al Constitucional i al Tribunal Europeu només per allargar el procés amb aquest objectiu i aquestes conseqüències.
És que quan vagin al Tribunal Europeu, també els hi diran que la Noelia tenia tot el dret, o sigui, i que la Comissió de Garantia i Avaluació ho ha fet bé. O sigui, que l'únic que estan fent és endarrerir un cas. Per què? Per qüestions ideològiques. No perquè es preocupin de la Noelia, perquè la Noelia en aquest moment viu sedada.
Esports, Marcos García.
El Barça acaba cinquè a la Lligueta de la Champions masculina, passa directament als vuitens de final. Ahir, Barça 4, Copenhagen 1. Els possibles rivals blauran a la següent eliminatòria, que jugarà al març, són PSG, Newcastle, Mònaco o Karabakh. El Madrid haurà de jugar a la repesca si vol accedir als vuitens. Derrota 4-2 contra el Benfica de José Mourinho i l'equip blanc acaba novè. Demà es farà el sorteig de la repesca d'aquesta Champions masculina. Avui Olympiacos Barça, partit de l'Eurolliga de bàsquet, a 16:45 amb la transmissió a l'antena digital al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Barça recupera Bill Clyburn, encara en bàsquet. Classificació de l'Uni Girona per la final a 6 de l'Eurolliga femenina. Victòria sobre el Carolo francès per 89-58. Esport en directe a la segona semifinal de l'Open d'Austràlia en el quadre femení, esport de tennis. Pegula Rybakina. A hores d'ara, Rybakina s'ha imposat en el primer set per 6-3 i, en canvi, Pegula domina el segon per 1-0. Qui guanyi jugarà la final contra Sabalenka, que ha superat Svitolina a la primera semifinal 6-2 i 6-3. I en hoquei patins, el Voltregà i Ferran López han acordat la marxa del tècnic. Feia dues temporades que era al club.
Fins aquí les notícies. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
I a les 12 i 7 minuts donem veu a una bona causa. Avui, en nom de Bicicletes Sense Fronteres, el pilot del Dakar, Joan Morera.
He recorregut el Dakar i sé que és molt dur avançar quan el terreny es complica. Això em va fer pensar en els reptes quotidians de molts infants i adolescents al Senegal, que caminen quilòmetres i quilòmetres cada dia per anar a l'escola. Amb Bicicletes Sense Fronteres i la comunitat de ciclistes sense fronteres estem treballant per crear la comunitat ciclista solidària més gran del món i finançar bicicletes perquè aquests nens i nenes puguin arribar a classe sense haver de recórrer aquests quilòmetres a peu. És una solució simple, però amb un impacte enorme. Podeu trobar més informació a cyclistswithoutborders.org.
Bicicletes sense fronteres.
On és el Garriga?
El Garriga no pot baixar. No, el Garriga està enfeinat.
Està la cadira buida.
Sí, havia de...
Sempre es posa aquí.
Sí, al teu costat. Sí.
Home, una mica.
Una mica, sí.
Dóna un escalfor, eh?
Deu estar, deu estar preparant alguna cosa per la tarda. Sí. Interessantíssima.
Que m'han dit... Perdona.
Que ara està de ressaca, el Garriga.
Sí.
De ressaca per...
De ressaca de què? De la jornada de la Champions.
També pot ser, també pot ser.
Ara m'han passat temes que fa el Garriga aquesta tarda. Voleu endevinar-los o...
Alguna cosa d'actualitat farà.
Sí.
Tema xarrampió, potser.
Tema xarrampió, no. No m'he quedat en compte.
Xarrampió, no.
No, però ara que l'Armínia parlava això de la Champions, parlant
amb el Barça,
amb el Ciro López. Parlarà amb el Ciro López.
Hombre, el Ciro!
El Ciro és com el madridista capçalera que tenim, oi? Quan necessitem un merengue, però que no faci molta ràbia...
Sí, que deu...
El xiringuito ja no viene, eh?
Ja no ve el xeringuito, Ciro López.
Gusta, Ciro.
Sí, massa moderat.
Un dia heu d'explicar què va passar entre vosaltres.
No, això no ho explicaré nunca.
Devia passar alguna cosa molt greu.
Sí. Mira, vull dir una cosa. Te calles! Te puedes callar. Sí, tens problemes personals.
No està dient res.
Bueno,
no,
a la tarda de Catalunya Ràdio també parlaran del concert per Palestina d'avui al Palau Sant Jordi.
Noel, tu hi deus anar. No,
doncs mira, hi havia d'anar, però per uns temes no hi podré anar. M'he hagut de vendre les entrades.
Te les has venut?
No, me les he venut perquè eren cares les entrades, eh? Valien 32 euros. 32 euros. Serà un concert molt curiós perquè s'hi ajunten artistes molt diferents.
Molt.
Lluís Llach i Bat Guial, per exemple.
Sí, no hi vas. Mai, per què no hi vas? Per quina raó?
Què pot ser més important que això?
A mi no se m'ha...
És un tema personal.
T'ha fet mandra, eh?
No m'ha fet gens de mandra.
Quedar-te a casa i demanar un globo.
El meu cor està en Palestina. El meu cor està en Palestina.
Un libanès que et porti menjar a casa, no?
Bueno, Armínia.
A la tarda també faran un puzzle amb el campió mundial de puzzles. Molt bo, això.
I molt radiofònic.
Ai, pobre, ara estem aquí.
És que, coi, però...
Ara
posem aquesta peça.
És
català, és català.
Ho desconec, ho desconec.
Esperem que sí.
Vull dir que no, no, ara et sorprendrà, però no estic a l'equip de la tarda, jo.
Sí, ara vaig a mirar qui és el campió mundial de puzzles.
Però hi ha molta gent que fa trencaclosques i que els fa molt de presses, eh? Jo això soc molt...
Sí, i després els pengen.
Sí, els envernissen i tot.
Estan molt orgullosos, però tu quan vas a una casa i veus un puzzle a la paret, penses que aquí passa alguna cosa.
Ah, sí, Armínia, té un puzzle.
Sí, del Guernica.
El Guernica, va ser.
Sí, el vam fer amb l'Antonio, molts anys. Quan
deu ser difícil el de fer un trencaclosques del Guernica.
Va, això serà a la tarda de Catalunya Ràdio. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà. Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Adiós, Freddy.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Una cosa és aquella furgoneta, doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
Una maravilla no és solo un lugar. Una meravella és poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge en Viatges al Corte Inglés.
La Calòrica torna a Barcelona amb La Brama del Cérvol, una comèdia existencial i política i una crítica a la necessitat constant de viure noves experiències. Un espectacle que ens situa en un hotel d'alta muntanya on tots els personatges viuran situacions que els canviaran la vida. El Teatre Poliorama del 5 de febrer a l'1 de març.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en una selecció de productes per la llar i bricor. Consulten les condicions. Són així les ofertes límit. Només fins a l'1 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Torna el màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit inoblidable i gaudeix d'un espectacular màping a la façana de la Casa Batlló a càrrec de United Visual Artists. Aquest dissabte i diumenge a partir de 7:45 del vespre cada mitja hora. Més informació a casavetlló.cat. T'hi esperem.
Si vius l'eufòria, viu-lo amb els productes més eufòrics d'aquesta temporada.
com la samarreta, la dessuadora i la motxilla. O l'ampolla tèrmica i la gorra d'Eufòria, disponibles en dos colors. Aconsegueix els productes d'Eufòria, de venda a la botiga 3CAT.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Què? Què s'ha de fer avui?
Rana buo.
Ah, doncs mira que avui el convidat té la seva gràcia. I ve acompanyat.
Ah, sí? Qui ve?
Ens visita en Xavier Freixes, ensinistrador de coloms missatgers.
Coloms missatgers?
Coloms missatgers.
O sigui, colom, el coloms, eh?
Collons, coloms...
Però això no era la Renaixença? Vull dir, sí. Això era el nom del programa i prou, no? Vull dir, no, hem tornat de veritat al segle XIX o què?
No, collons, colons missatgers el 2026, que no m'entens o què?
Sí, home, sí, però ja ho sap, aquest home hi ha els whatsapps, ja.
Sí, home, però un colom missatger és molt més ben parit, que un whatsapp.
Al whatsapp no li has de donar pinso i tampoc no se't mort el whatsapp.
Bueno, espera que vingui una altra pagada d'aquelles totals, que et farà més servei un colom que no pas el whatsapp.
I a què dedicarem el capítol avui?
A la ferradura.
No, els coloms no porten ferradures.
No, ja ho sé, que no porten en ferradures.
Doncs per què parlem de les ferradures?
Calla, calla, que arriba el jefe. Déu vos guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.
Els primers que van domesticar els cavalls van ser els Botai.
Qui són aquests?
Els Botai.